Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Saps què? Que la teva boda té programa de ràdio. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem a la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts, a 7:45 de la tarda, Temps de Bodes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts a un programa una setmana més, un dilluns més, un programa que parla exclusivament de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I amb el Mario Ramírez al control tècnic i amb el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Comencem el programa d'avui també amb el Nacho López avui a l'estudi. Què tal, Nacho? Bona nit.
Bona nit, Aran.
Comencem el programa d'avui, dia 18 de juny del 2018, quan passen un minut de les 10 de la nit. Paco, amb novetats, amb coses, perquè hi ha hagut diverses coses.
Sí. A veure, mira, jo abans de començar el programa, sí, vull donar-te les gràcies perquè hem fet una temporada de futbol femení francament magnífic. Tothom ens ha felicitat. Aran, gràcies a la teva col·laboració com a coordinador i director d'aquest programa. I el Nacho, que ens ha ajudat també, i sobretot els tècnics que també ens han ajudat. Ho dic perquè aquest és el penúltim programa que fem,
sí,
no?
Avui és penúltim, sí, sí.
Jo la propera setmana, per qüestions personals, no podré estar, però vull donar una forta abraçada a tot el món del futbol femení. I t'ho dic de veritat, sobretot a tu, Aran, perquè hem fet aquí un programa molt, molt bo. I la veritat, des que el futbol femení, gràcies a la Federació Catalana de Futbol, que també ens ajuda moltíssim, pues, hem donat un gran suport a... esperant la propera temporada, veient què passa.
Sí, i gràcies a tu, Paco, perquè cada setmana hem estat aquí al peu del canó.
Sí, senyor.
La temporada s'acaba, és penúltim programa, avui, 18 de juny del 2018, s'acabarà dilluns que ve, 25 de juny del 2018, estarem amb el Nacho, perquè el Paco ja ha anunciat que no podrà estar-hi per raons familiars, personals, i Nacho, estarem aquí al peu del canó, tu i jo, per acabar la temporada 2017-2018. Que ràpid passa el temps, però la veritat és que aquest any hi ha hagut de tot, eh? Hem viscut tot tipus de coses, el futbol femení, ens han dit que el futbol femení va pujant, va creixent, és cert, veurem l'any que ve si continua així també creixent, i ens agradaria doncs seguir al peu del canó amb tota l'actualitat del futbol femení, especialment la Lliga Iberdrola, Barça i Espanyol, són els equips catalans pioners de la Lliga Estatal, també de Catalunya, i després ve el Pardinyes, després ve l'AEM, després ve doncs, els altres equips també. Ara em deixaria noms, eh? Són molts els equips que, que estan al futbol català femení, i també moltes les aficions, i gràcies a tots els clubs que ens han donat suport tot aquest any també, això ho farem la setmana que ve, d'aquesta temporada 2017-2018 que vam començar amb el programa Tot el futbol femení, que hem estat cada dilluns, com dèiem, al peu del canó. Paco, Nacho, comencem.
Pues vinga,
va, penúltim programa, de què parlem? Perquè
tenim molts temes. Molts temes. Jo pensava que no tindríem gaire temes, i tenim... Molts, sempre n'hi ha.
Sempre hi ha coses.
Comencem, Nacho, amb el tema de l'U de Salou, que s'ha celebrat al Campionat de Catalunya amateur, que van participar el Barça, l'Espanyol, el Pardinyes, i el nostre equip preferit, que és el
Sant Pere Pescador.
Sant Pere Pescador.
Torneig internacional de futbol femení amb el Barça campió i Espanyol, Real Club Esportiu Espanyol, subcampió, Nacho.
Sí, a més hem de recordar que és la segona setmana que parlem de partits entre el Barça i l'Espanyol en les categories de futbol base, en el que el Barça ha tornat a guanyar un altre cop al Real Club Deportiu Espanyol, que, com ja ens va comentar el Lauren Florido, compta amb un molt bon estat de salut. I bé, un Futbol Club Barcelona que, per la seva part, continua acumulant trofeus i èxits en les modalitats de futbol base del futbol femení. Mm. A més, el torneig de Salou també va servir per mesurar l'estat de salut de les diferents seleccions de futbol femení que hi ha per tot Catalunya, no? Van participar les seleccions, entre d'altres, del Vallès Occidental, Sabadell, la del Baix Llobregat i les del Terres de l'Ebre. En tot cas, a nivell general, si fem un resum del que va ser aquesta vetllada a nivell de seleccions, podem parlar que, per exemple, el Vallès Occidental Sabadell es va proclamar campió de la categoria cadet juvenil, el Baix Llobregat es va proclamar campiona de la modalitat infantil i les Terres de l'Ebre que van guanyar el torneig en la modalitat de la Vins. O sigui que ja veiem també que el que és una mica la zona de la Catalunya central, entre cometes, perquè les Terres de l'Ebre està més tirant cap a la zona de Tarragona, compta amb un bon estat de salut.
A més, es va fer tot un acte del futbol català, va ser un acte reivindicatiu, on va ser el president el senyor Subies, el Montull amb el futbol femení, tota una representació, i Salou va ser una gran festa que es va celebrar allà. I com diem, no?, la fase final del Campionat de Catalunya la va guanyar el Barça, no?
Sí, efectivament, la va guanyar el Barça, però estem parlant de les modalitats inferiors del Futbol Club Barcelona, si no m'equivoco.
Exacte.
Uh-huh. Sí, sí, el Barça que va derrotar l'Espanyol per 2-1 en la categoria de juvenil cadet per quarta vegada consecutiva. O sigui, per quarta temporada consecutiva, el Futbol Club Barcelona es va proclamar campió d'aquest torneig de Salou davant de l'Espanyol en aquesta, vaja, aquest torneig d'estiu, no?, que podríem dir que ara que estem a les portes de l'estiu, ja el Barça continua acumulant èxits en les seves categories inferiors de futbol femení.
2-1 a una final igualada, no, Nacho?
Com sempre, vull dir, les finals de Barça i Espanyol sempre estan molt igualades. Ja vam parlar la setmana passada en la Festa del Futbol Català, aquella final en la modalitat infantil a la Vic, que van quedar 8-5 a favor del Futbol Club Barcelona. Aquest cop el Barça va guanyar per 2-1 davant d'un Espanyol que sempre ven cara a la seva pell i que compta amb uns equips de futbol femení en el seu futbol base molt bons. Jo ho vam comentar amb el Lauren Florido, que, de fet, molts equips del futbol base femení de l'Espanyol s'han proclamat campions en diferents modalitats de Lliga aquesta temporada, cosa que també diu de la bona feina que es fa en l'entitat periquita.
El primer Barça, segon Espanyol, tercer Pardinyes i quart l'AEM, no? Van
sí, l'AEM.
A més, ara que comentes això, Aran, recordem que en la modalitat absoluta de la Copa Catalunya estem parlant dels quatre equips que precisament disputaran les semifinals, l'Espanyol, l'AEM, el Barça i el Pardinyes.
El Pardinyes.
Que són els quatre equips que s'han classificat, i l'AEM i el Pardinyes que faran representació de la província de Lleida en aquesta fase final de la Copa Catalunya absoluta. Encara no hi ha dades disponibles, però en tot cas les semifinals enfrontaran a
les... S'han de celebrar aquesta setmana perquè, de fet, la Federació ja ha anunciat que tanquem a final de juny, s'ha d'acabar tot.
Però l'any passat van ser a l'agost, eh? L'any passat, les semifinals.
Home, igual ho han deixat per
mi. Van ser a l'agost, l'any passat, les semifinals.
Sí.
I en tot cas, a veure, la sorpresa, a diferència de l'any passat, era que l'any passat la comunitat de Barcelona comptava amb una àmplia representació. De fet, les semifinals de l'any passat van enfrontar l'Espanyol amb el Sigul i el Barça amb l'Europa, i aquest any, doncs, el Pardinyes ha derrotat a l'Europa, que era un dels semifinalistes de l'any passat, i s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona, i l'Espanyol s'enfrontarà a l'AEM, que és l'altre equip revelació d'aquesta temporada, que ha fet una bona temporada a la segona divisió.
En teoria, la final hauria de ser, tot indica, Barça-Espanyol una altra vegada, eh?
Sí, són els equips que compten amb més recursos, que han apostat més per la professionalització de la seva secció femenina, i això et dona sempre un cert avantatge, però de totes maneres, en un partit si no m'equivoco, és a partit únic. Uh-huh. A partit únic mai se sap. Mai a partit sap. Únic mai se sap, perquè, de fet, el Pardinya es va eliminar a l'Europa, que anava com a preferit.
Jo sempre ho diré, sempre, no sé si us he dit alguna vegada fora d'antena, i sempre ho he dit amb amics meus, això que acabes de dir, Nacho, que no és un tòpic, no és cap tòpic, a partit únic pot passar qualsevol cosa. Mira, que el 2004 aquella Eurocopa la guanyés Grècia, jo, des d'aquell dia, el futbol sempre he dit que és un esport que no... Molt, o sigui, hipotètic, o sigui, i molt improbable. És a dir, sí, la lògica diu que guanyarà el millor sempre, però és que a mi, sempre me'n recordaré, a l'Eurocopa 2004 em quedarà gravada la memòria, i ara que dius això de partit únic, em ho fa pensar, no?, de dir, en teoria de guanyar aquest, però no, perquè a partit únic, és cert, a doble partit és molt diferent, perquè a doble partit sempre canvien les coses, a doble partit hi ha més minuts de joc, evidentment. Si tens un error, el pots esmenar a la tornada, però en aquest cas, a partit únic, si tens un mal dia, ja te l'han fotut, no?, que es diu. Volem parlar amb el Javier Rubio, que és l'entrenador del Pardinyas, Paco.
Sí. Eh? Pardinyas, que és un dels equips de Lleida, no, Nacho? Sí. Que més està apostant pel futbol femení, sí. I que la veritat és que està fent una gran temporada, no?
Sí, 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 la veritat és que Pardinyas, AEM, Sant Pere Pescador, tots aquests equips estan fent una gran temporada. Va quedar tercer el Pardinyas?
No, el Pardinyas es va salvar de la categoria.
El torneig aquest sí que va quedar...
El torneig va quedar tercer,
va quedar tercer, no? I volem parlar amb el seu tècnic, el Javier Rubio, que el tenim en línia telefònica, no, Mario? Sí. Javier, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Com esteu? Perquè el que deia el Nacho ara, veu salvar la categoria per un cantó i per l'altre heu quedat tercers en el torneig aquest internacional que s'ha fet darrerament.
Bueno, torneig internacional, estem parlant de la Copa Catalunya, suposo.
Bueno, per nosaltres és internacional ja això. digues, doncs, com esteu? Sí.
Doncs sí, vam salvar la categoria, ni més ni menys que... Estem jugant a segona divisió espanyola, així que... I era el nostre primer any, perquè vam ascendir la temporada anterior, així que l'objectiu, claríssimament, era aconseguir la permanència, i ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir a l'última jornada, és a dir, ens va costar, però tenim bastant potencial i creiem que la temporada vinent pot ser una temporada d'assentar-nos molt millor a la categoria. I per l'altra banda, després d'acabar-se la Lliga, hem disputat la Copa Catalunya, on hem aconseguit aquesta fita històrica de classificar-nos per la final a 4 que es disputa a l'agost.
A l'agost, veus? Sí. Perdona, estàvem parlant de quan a la Federació Catalana de Futbol, jo crec que aquest mes de juny no farà res, ho fareu a l'agost, no?
Sí, com l'any passat.
No, aquesta fase final o final a 4, d'acord, es disputa en una única seu i es disputa ja a l'agost. Barça i Espanyol ja esperen a semifinals i la resta d'equips durant aquest mes i pico ens hem estat esbarallant per aconseguir les altres dues places per aquesta final a 4 de l'agost. I afortunadament, a base de molt esforç i de molta il·lusió, doncs, hem aconseguit classificar-nos per aquesta final a 4 on ens espera el Futbol Club Barcelona.
Que jo crec que l'any passat es va fer el Camp del Gavà, aquesta fase final, no? Rubio, sí o no?
Sí, cada any va canviant la seu i aquest any el que vaig demanar és que, donat que dos equips lleidatans estan classificats per aquesta final a 4, que crec que seria molt bonic que es disputés aquesta final a 4 al Camp d'Esports de Lleida. Crec que seria una festa pel futbol femení d'aquí, de les Terres de Ponent, i crec que tindria molta repercussió a l'hora de promoure el futbol femení aquí a Lleida.
Escolta, de tota manera, Rubio, estaràs d'acord que el futbol femení aquí a Lleida ha fet una pujada increïble. M'imagino que el president Subirà serà content, perquè ha fet... Ara cada vegada teniu més equips, cada vegada aneu més amunt i cada vegada està pagant més fort el futbol aquí a Lleida, no?
Doncs sí, està en auge claríssimament. Sí que tenim, sobretot en les categories altes, com per exemple la segona divisió nacional, el nostre mercat és una mica més reduït, d'acord? Entre els equips de Barcelona hi ha molt més mercat, però crec que no és excusa, crec que nosaltres aquí, els equips de Lleida, estem començant a treballar molt bé la base, és dels objectius que em vaig marcar ara fa uns anys. Dic, de res té sentit tenir un bon primer equip si si no serveix per poder anar fent base, i crec que és el futur immediat del futbol femení a Lleida, i crec que tenim unes fornades que venen per darrere de molt nivell.
Ara, precisament, que parles, Javier, d'aquestes fornades, perquè aprofitant aquest context de professionalització del futbol femení i tenint en compte que també s'està apostant per aquesta modalitat en el que és l'aspecte de les seleccions de jugadores, no sé si en el futbol base del Pardinyes ja teniu jugadores que marxen convocades en alguna convocatòria d'alguna categoria inferior de la selecció catalana o alguna categoria inferior de la selecció espanyola. No sé si heu comptat amb aquest privilegi.
De la selecció espanyola encara no, però
catalana,
qui sap, tot arribarà. Sí, amb la selecció catalana sí que hem tingut alguna jugadora, com per exemple és el cas de Carme Trilau, que és una jugadora que, malgrat la seva edat, té 17 anys i ha sigut convocada per la selecció catalana sub-18, està jugant amb el nostre primer equip i ho fa amb una maduresa impròpia de la seva edat.
Home, el futbol català l'altre dia va guanyar la sub-16, van guanyar el campionat d'Espanya, la Mireia Vera va ser la seleccionadora, no? I ens va dir que el progrés és enorme.
Sí, i jo els dic a les noies del primer equip, els dic, vosaltres sou molt bones, però és que les que venen per darrere seran 3 vegades més bones. Penseu que algunes de les jugadores, o la majoria de jugadors que tenim al primer equip, potser van començar a jugar amb 15, 16 anys. I, en canvi, ara tenim nenes que comencen des dels 5 anys, és a dir, venen amb unes bases tècniques i tàctiques que no tenen o que els ha costat d'assolir molt a les que tenim ara al primer equip.
Javier, tu com a tècnic, l'augment del futbol femení, aquest progrés tan espectacular que s'ha produït aquests darrers anys, a què ho atribueixes? Per què ha crescut tant el futbol femení?
Doncs, primerament, ho atribueixo a un canvi de mentalitat en la societat. Per fortuna, s'estan eliminant de les mentalitats col·lectives doncs, certs estereotips. Entre nens i nenes ho veig, no hi ha cap mena de distinció. Els veig jugant tant els nens com les nenes junts en les típiques patxanguetes que fan abans dels entrenaments. Així que, primerament, crec que és un canvi de mentalitat en la societat que crec que és molt positiu. I, per altra banda, crec que alguns èxits a nivell internacional sempre ajuden a que les nenes s'animin a jugar a futbol. És a dir, un bon paper del Barça a la Champions doncs fa que les nenes se puguin animar. Porta 2 temporades el Barça arribant a semifinals de Champions. O ara, per exemple, fa 2 estius la participació de la selecció espanyola al Mundial Femení de Canadà. Doncs crec que aquests èxits i els que estan per arribar, a part de l'aposta que ha fet, per exemple, la LFP, ara amb la Liga Iberdrola, amb la primera divisió femenina, doncs fan que el futbol femení estigui ja plenament assentat en l'imaginari col·lectiu.
Escolta, tu havies jugat a futbol, Rubio?
Si he jugat a futbol?
Sí.
Clar, per suposat, i segueixo jugant.
Però, bueno, a futbol masculí, vinc a dir, eh?
Sí, clar.
A on havia jugat?
Ho tinc difícil per jugar a futbol femení.
Ja, però, aviat, no seràs aquell Rubio de Lleida tan bo, Miguel? No, absolut,
no,
eh? On havia jugat tu, Rubio?
No, jo sempre he jugat a nivell amateur. Del barri de Pardinyes i sóc una persona molt de club i segueixo jugant al club i bé, al Pardinyes ens sentíem pioners en l'aposta pel futbol femení. De fet, fa 25 anys va ser el primer equip federat en futbol femení que va haver a Lleida, i quan vaig assumir la direcció del club doncs vaig voler reprendre aquesta aposta i sobretot posant l'objectiu en el futur i això passava per fer base, que és sobretot on crec que hem crescut moltíssim. Cada vegada hi ha més nenes jugant.
Rubio, dic això perquè jo, mentre va estar una època, vaig estar allà, estava al 4-4, ho dicen, i només feia que pujar aquí a Lleida, quan el Lleida estava dalt de tot, anàvem allà a la Dolceta i fèiem unes tertúlies increïbles. Tu. Però del futbol femení, en aquella època, no acabava de tirar. En canvi, ara, això ha fet una pujada terrible.
Doncs sí, i mira, i a molta gent se li escaparà, però és que el Pardiñas en el seu dia va arribar a estar en la primera divisió, quan jugaven quatre noies, però gairebé de manera literal. És a dir, quan no tenia cap repercussió, o la repercussió mediàtica que tenia era molt poca. No sé si us en recordeu, una jugadora mexicana del Barça que li deien Marigol, que es deia
Marigol. Ah, sí, la Marigol, és veritat. És
Marigol.
La Marigol,
dir,
sí.
Però Marigol. Quan estem parlant que el primer equip femení del Barça jugava en els camps aquells de terra,
sí,
que estaven al voltant del Camp Nou, d'acord?
Ja em recordo la Marigol, sí, que era magí.
Però estem parlant d'una primera divisió molt...
Sí,
molt rústica, eh?
Per això t'ho dic. És que ara
si molt, tens... molt amateur. O després, per exemple, però t'estic parlant potser ara d'això ja fa 20 anys perfectament.
20 anys.
Sí, sí.
I després recordo d'un altre... una altra notícia, potser, que va tenir una miqueta de ressò, que era quan jugava la nòvia de Ronaldo Nazario de Lima en el Rayo Vallecano.
Ah, sí, també, sí, sí.
Com es deia?
Milena Domínguez.
Milena Domínguez, Milena. Sí. Era rosa, de cabell rosa, així, sí.
Sí, sí. I van tenir un fill. Estem parlant de potser ara fa també 15 anys, o quan Ronaldo jugava al Madrid, vaja.
Sí, jo me'n recordava.
El ressò que hi havia allà.
Però aquest era el ressò mediàtic que tenia el futbol femení. És a dir, el que una era jugadora una jugadora era parella d'un jugador famós del Real Madrid i poca cosa més.
Sí.
Ja et dic, un èxit internacional de la selecció espanyola acabaria de donar-li una empenta important.
Això segur.
I crec que això està per arribar, però arribarà molt properament perquè últimament les seleccions de categories inferiors de la selecció espanyola estan apretant moltíssim, estan ja aconseguint èxits, i crec que la selecció espanyola absoluta, jo crec que és qüestió de temps que o bé guanyi una Eurocopa o bé es coli entre... Perdó, o millor dit, o que a nivell mundial es coli ja en una final o en algunes semifinals si fas un paper d'aquestos realment important.
Molt bé. Javier Rubio, no sé si li voleu fer alguna pregunta més. Nacho...
No, puntualitzar que, bueno, que a nivell internacional la selecció espanyola sí que és cert que està posant ja les bases per aconseguir més èxits professionals de cara al futur, però bueno, aquest últim any ja s'han començat a aconseguir els primers èxits, no?, que són a moda de petites passes perquè continuï pujant la cosa, no? Parlem, per exemple, quan van guanyar la Cyprus Cup i la Copa de l'Algarve també, o sigui que mica en mica la selecció espanyola també va contribuint a l'auge d'aquesta disciplina.
Molt bé, Javier Rubio, tècnic del Pardiñas. Molta sort, moltes gràcies i escolta, felicitats per haver salvat la categoria i per haver quedat tercers en aquest campionat de Catalunya,
Bueno, de moment, de tercers, jo te demano que això no ho diguis. Ara hem de jugar la final, és a dir...
Bueno, però...
Si ja ens dones la tercera plaça, doncs... això vol dir que no tenim cap opció contra el Barça a semifinals.
Ah, val, d'acord. Bon, rectifico, sí. A partit únic, no? A partit únic pot passar qualsevol cosa, això sí,
I si és al camp d'Esports de Lleida, més.
A veure què passa.
Molt bé.
Molt bé, Javier, continuem parlant. Gràcies per atendre'ns,
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a Tot el futbol femení en directe a Ràdio Estel perquè parlàvem del torneig d'aquest campionat de Catalunya, parlàvem del Pardines, hem parlat amb el Javier Rubio, amb el seu entrenador, i ara volem parlar de l'actualitat de la Lliga Iberdrola i concretament dels dos equips catalans, primer de tot el Barça i l'Espanyol. Després repassarem més fitxatges, més altes i més baixes, però d'entrada parlem del Barça perquè s'estan produint ja, si és que no s'han produït ja, molts moviments i moltes novetats, Paco.
Sí, es manté la base, segons tenim informació. Pugen quatre canteranes, arriben cinc fitxatges, sí, amb el propòsit de donar més qualitat a l'equip del Fran Sánchez. Vull dir, les altes són la Van de Graag, la Gemma Font, que ve del segon equip, no, Nacho?
Sí.
La Clàudia Pina, la Candela Andújar i la Anna Torruda. D'aquestes quantes són del futbol del segon equip?
Del segon equip que jo hagi vist, la Candela i la Clàudia Pina.
Què tal?
No, a veure, és que no podem opinar tampoc perquè són jugadores que han sortit de refresc en moments puntuals de la temporada i en partits que el Barça ja tenia solucionats. A veure, suposo que ho faran bé, perquè aquí està el resultat, que el Barça es va proclamar també campió de segona divisió femenina.
Sí,
ja veurem. El que passa és que, de totes maneres, hem de tenir en compte una cosa, que la política de fitxatges l'any passat a Can Barça va ser de fitxar molta jugadora estrangera i d'altres equips de la Lliga Iberdrola, no? Aquí tenim, per exemple, el cas de la Mapi León, que va fitxar l'Atlètic de Madrid, el cas de l'Andonova, que va venir del PSG, l'Alice Busaclia...
Aquest any sembla ser... Bueno, tot indica que canvia una mica la política, perquè pugen noies de la Pedrera, és a dir, el Barça aposta més per la Pedrera aquest any que l'any passat.
Ja veurem, perquè el mercat encara no està tancat, tot just acaba de començar i mai se sap. Mai se sap perquè... No, a veure... Hem de tenir en compte que el Barça ha patit baixes sensibles. Bueno, a veure, la baixa d'alguna manera més sonada és la de Ruth García, que ja es confirma que ha fitxat pel Llevant. I, bueno, tens el cas de Laura Ràfols, també, que la Laura s'ha retirat.
La Gemma... que continuava vinculada al club, no?
Sí, vinculada al club, exercint, suposo, funcions d'entrenadores, d'entrenador, dintre de la coordinació, etc.
Sí, sí, sí.
Però, a veure, el cas és que la Laura... La marxa de Laura Ràfols i també la d'Andrea Jiménez, que va anunciar per les xarxes socials, que era la tercera portera de Barça, que marxava, deixa un buit a la porteria. I ja veurem si...
Bueno, seguim. Sora, Andrea Pereira, Pamela Tajonar, Claire Levenjo i Keira Amrou. Qui són aquestes? Andrea Pereira...
És de l'Atlètic de Madrid. Aquesta és de l'Atlètic de Madrid.
I la Pamela Tajonar?
No, les conec.
I la Claire, que és de la Boget, de francesa, serà, no?
Són de fora.
I la Caire, aquesta sí que m'ha dit que és marroquí. I després, les baixes, han donat les baixes a l'Aura.
Sí.
Olga García, Ruth García, Laura Ràfols, Andrea Jiménez, i de dubtes estan la Perle Morroni, la Busaglia, la Fabiana i la Lynn Roddick.
Deies que la Ruth havia... No,
la Ruth va marxar.
Va marxar. La que ha fitxat pel Llevant, ho acabes de dir, quina...
La Ruth García ha fitxat pel Llevant.
La Ruth pel Llevant, sí.
Ha tornat a casa seva, el que van ser els seus inicis, després de 5 anys.
Al Barça,
i, bueno, els dubtes que comentava el Paco, la Lynn Roddick, que és una jugadora, la nòrdica, que no ha jugat, la Perle Morroni, recordem que estava cedida pel Paris Saint-Germain i que tampoc ha comptat amb gaires minuts. Qui més has dit, Paco? Has parlat més de possibles... La Fabiana, també, la lateral dreta, que ha estat... lesionada a part d'aquest any. Ja veurem, però sobretot jo prevec que buscaran reforçar el que és la part davantera, sobretot, perquè el Barça... Sí.
Li falta gol a davant, eh?
A davant li falta una davantera que et faci gols, perquè en el cas, per exemple, de Toni Duan, que la van fitxar al Manchester City l'any passat, l'ombra de Jennifer Hermoso, que era la jugadora, la davantera centre del Barça l'any passat, titular en la selecció espanyola, és molt gran, ha deixat una ombra molt gran.
Home, clar. Sí,
mira,
sí.
És que això que tu dius, mira, volen reforçar la delantera, Aran? Perquè, mira, en principi hi ha la Lique Martens i la Clàudia Pina, diguem, per la banda esquerra, pel centre la Mariona Caldenteny i la Toni Dugan, i per la dreta l'Andrea Alves i la Bàrbara Latorre. Això és el que... el projecte que tenen, aquestes... O sigui, són delanteres de categoria, no? Això és una bona...
No,
home, el Barça, en principi aquest any, l'objectiu que s'ha marcat, o sigui, l'any que ve, és guanyar la Lliga, la Copa de la Reina
I la Copa d'Europa, la Copa d'Europa ja és més difícil.
A veure, és que la Copa d'Europa tot depèn, perquè el projecte del Barça, ja ho hem comentat moltes vegades, ja ens ho va dir a l'entrenador de l'Olímpic de Lió, que estàvem davant d'un projecte que aspirava a ser un gran d'Europa.
Sí.
A veure, en tot cas, en el cas del Barça, els hi queda molta feina per fer, sí, perquè competeixes al cap i a la fi contra equips com l'Olímpic de Lió, que és un projecte ja de molts anys, contra el Wolfsburg, que el Wolfsburg, de fet, va eliminar l'Atlètic de Madrid per un parcial de 13-2, que l'Atlètic de Madrid també està lluitant i treballant per competir millor en Champions.
No, i que l'Olímpic de Lió porta 3 Champions seguides, eh?
Clar, sí. No, i al final que tampoc, tampoc és...
És fàcil.
Clar, és allò que en castellà se'n diu que no todo el mundo es orégano, no?
Clar.
Vull dir, al final arriba un punt que, bueno, es tracta de... de continuar treballant, continuant fent que el projecte creixi i mica en mica... aniran arribant els resultats. De totes maneres, en el cas del Barça, segurament aquest any acabi passant el fet de que l'any passat es van arribar a les semifinals i aquest any, bueno, s'ha caigut abans, però clar, quin rival tenies davant en aquesta ocasió als quarts de final?
Sí, no.
L'Andrea Pereira és el reforç de luxe, la que potser ha costat més el fitxatge, perquè 24 anys ve de l'Atlètic de Madrid, l'Andrea Pereira.
Bona jugadora aquesta, eh? La veritat és que sí, perquè... Ja, l'Atlètic de Madrid ha quedat el campió i el Barça li pispa també una peça clau a l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí, és una jugadora de defensa i servirà per... El que passa és que si arriba Andrea Pereira, que és jugadora que és defensiva, també em fa pensar en què pot passar amb altres jugadores que ocupen aquestes posicions, no? Què pot passar, per exemple, amb Marta Unzué, que mica en mica ha tingut menys minuts...
La Marta Unzué sembla que no entra als plans del seleccionador, eh? De l'entrenador Sánchez. Perquè jo, pel que estic llegint... A la defensa estaran la Leila Ukwabi, que és la Melanie Serrano, la Van de Kroc, la Ana Torruda, la Mapi León, que ja hi era, l'Andrea Pereira, Marta Torrejón, Fabiana i Gemma Gili.
Doncs
sembla que no entra...
La Marta Unzué no entra en els plans.
Sí, no,
és possible que
anunciï
que se'n va.
Sí.
Que anunciï, com m'has dit tu, que és que va anunciar
La Gemma Jiménez,
que s'anava també per les xarxes.
Sí.
Seguim, perquè el Barça està perfilant nou equip i la veritat és el que dèiem. Lliga, Copa de la Reina, Champions, de moment es farà el millor paper possible, perquè tampoc es pot competir en pressupostos com l'Olímpic de Lió.
No, però a veure, aquí estem parlant jo...
De pressupost, també.
No, però a veure, anem a... Aquí hem de tenir en compte una cosa que és bastant relativa i s'ha d'analitzar.
A veure.
Per pressupost, el Barça, com a entitat, compta amb més pressupost que l'Olímpic de Lió, com a entitat, perquè el Barça... té una política de màrqueting amb el primer equip, etc, i genera una tensió que potser l'Olympique de Lyon no genera. Ara bé, on rau la diferència? En que potser de tot aquest conjunt de recursos, l'aposta que cada club fa per la seva secció de futbol femení. Saps? I el futbol femení aquí a Espanya just ara s'està professionalitzant,
està
començant a créixer ara, i l'Olímpic de Lió és un projecte que ja porta anys que va ben en popa.
Bé, el que sembla que el Barça el que volen recuperar és la hegemonia del futbol espanyol i volen guanyar la Lliga Iberdrola.
La Iberdrola, perquè aquest any li ha faltat poc i al final no ha pogut ser. Però clar, s'ha de veure l'any que ve a veure si per fi es aconsegueix el títol de Lliga. Què més? Perquè altes, baixes, no sé si hi ha alguna cosa més.
Sí, no, el que hem comentat, no? Aquestes altes i les baixes. Per exemple, podem destacar també de que hi ha una portera mexicana, no? La Pamela Tajonar, que estava al Sevilla, que pot vindre del Sevilla a jugar aquí a la porteria suplint a la Sandra Paños, o segona de Sandra Paños, no?
Sí, perquè la Sandra Paños...
Al final no se'n va.
La Sandra Paños va renovar. La Sandra Paños va renovar, recordem, i a més, li va posar les coses molt difícils de les seves suplents, no? En aquest cas, la Laura Ràfols i l'Andrea Jiménez. Sí, a veure, segurament ara el Barça el que buscarà segurament és no tenir... cobrir quan abans millor els buits que té ara mateix a la plantilla. Com tu apuntaves, Paco, aquesta portada del Sevilla podria ser un reforç en les properes hores o setmanes de la plantilla blaugrana, però tot s'ha de veure, perquè el Barça en altres posicions també ha de tocar algunes coses.
Del Barça, no sé si alguna cosa més a destacar, alguna cosa més queda del Barça?
No
perquè
sé.
Si no parlem del...
L'Espanyol.
Passem a l'Espanyol, que ja té 4 fitxatges confirmats, Nacho.
Efectivament, parlem d'uns 4 fitxatges que, tal com va apuntar el Laurent Florido la setmana passada, serviran per reforçar la qualitat i el projecte actual del conjunt periquito. Estem parlant dels casos de la Catherine Alvarado, jugadora del Patriotas de Boyacá i capitana de la selecció femenina de Costa Rica, la Gueye Guida, jugadora del Llevant, l'Elba Vergés, que torna al Reial Club Deportiu Espanyol després d'un any jugant a la Lliga Francesa, i avui mateix s'ha anunciat al conjunt periquito la incorporació d'Ainhoa López, jugadora que procedeix del Saragossa. Laurena ens va comunicar que el conjunt periquito faria un conjunt entre 5 o 6 fitxatges.
Sí. De moment hi ha 4 en porta, eh?
De moment en porta 4. El que passa és que, bueno, per les informacions que han anat sortint, que l'Espanyol faria entre 3 o 4 fitxatges, no sé si els dos restants podien ser la pujada d'aquestes dues noies de la cantera, l'Esther Solà i la Maria Llompart, però no, segurament algun fitxatge més acabarà anunciant l'Espanyol.
Acabarà caient,
no? Sí.
L'Espanyol suposo que es marcarà l'objectiu per a la temporada venint no patir tant. No patir amb el tema de la categoria, eh?
Home, en Joan Bacardit més d'una vegada ens ho ha comentat als micròfons de Ràdio Estel, després dels partits, que ell el que vol és que l'Espanyol retorni a la seva posició original en el món del futbol femení espanyol, aquell espanyol que lluitava per anar a Europa, un espanyol que donava respecte a jugar-hi en la màxima categoria del futbol espanyol, i un espanyol que, bueno, està passant per una època de transició. L'any passat van patir molt, aquest any potser no han patit tant, però també han passat per les seves males èpoques, i ara el que volen és consolidar un projecte ja estable de cara al futur.
M'acaben d'enviar un correu electrònic que han renovat el nostre amic de l'entrenador del Segú i el
Jordi Ferrón.
El Jordi Ferrón.
Ah, està bé, felicitats. Volem felicitar aquí el Jordi Ferrón d'aquesta renovació. Renovació, Paco, un any més, dos?
Sí, sembla ser que és un any més, acaben de donar-se la informació.
O sigui, l'any que ve continua al capdavant del Segú i el Jordi Ferrón,
Sí, senyor.
Una novetat més, l'alta, la renovació del Jordi Ferrón pel Segú de Badalona, equip de Badalona femení. Nacho, no sé si tenim alguna cosa més, Barça, Espanyol i altres equips també, no?, de la Lliga Verdura. Per exemple, l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè estem parlant d'un conjunt que l'any que ve no continuarà l'Àngel Villacampa, l'home que va donar el títol de Lliga a les Matalasseres i que ja ha anunciat substitut. I estem parlant de José Luis Sánchez Vera, que serà l'encarregat de substituir a l'Àngel Villacampa en la banqueta del conjunt madrileny. També s'estan produint bastants moviments en diferents conjunts de la Lliga Iberdrola, sobretot a nivell de baixes en equips com, per exemple, el València i el Llevant. En el cas de València, l'entitat valenciana ha anunciat ja un total de 10 baixes de cara a l'any que ve. Ha fet 13 renovacions, però també ha anunciat bastantes baixes, incloses la de l'entrenador.
El València, 10 baixes, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
No, i el Llevant, que és l'altra entitat de València, n'ha anunciat 11, però en el cas del Llevant és més normal, perquè el Llevant, recordem que era un equip que en la primera volta va acabar en la quarta posició, si no m'equivoco, i al final va acabar patint per classificar-se per la Copa de la Reina. I ara,
el
segurament...
Llevant, que està la coneguda golejadora, la Pichichi, la Caroline... Com es diu?
La Charilín Corrales.
Charilín Corrales. Sí.
I la Ainhoa López, aquesta del Pichichi. Saragossa, no ha firmat per l'Espanyol?
Sí, ho hem dit, sí, ha fitxat per l'Espanyol.
Doncs Bacardí ja té la plantilla de l'any 2000 amb 19 futbolistes.
Sí.
Amb 19 jugadores, bueno, mira.
Està bé.
S'estan reforçant perquè vingui... perquè es pugui fer un bon equip també, l'Espanyol, que no passi problemes, no?
Sí, no, és l'objectiu. Doncs el que comentava de la Charilín, el seu futur encara tampoc està resolt, perquè la jugadora acabava contracte aquesta temporada amb el Llevant i, bueno, ja va comentar en el seu moment que li interessava estar en un projecte que competís per anar a la Champions. El que passa és que, bueno, la jugadora ara... No sé si està concentrada amb la selecció de Mèxic, que la selecció de Mèxic femenina participaran als Jocs Centroamericans, si no m'equivoco, i bueno, abans de mitjans de juliol la jugadora anunciarà què farà amb el seu futur.
Que no se l'emporti un equip gran, Ja no sigui a Barcelona i a Madrid, sinó algun de la Lliga Francesa o de fora d'aquí.
Bueno, a veure, el Llevant ara els esforços s'estan centrant sobretot en renovar la plantilla i fer un equip que sigui competitiu i que lluiti per entrar a la Champions.
Home, és que el Llevant i l'Espanyol cadascú tenen 6 Copes de la Reina, al futbol femení, Vull dir que el Llevant també ha tingut la seva època molt bona. Té 6 Copes de la Reina, com dèiem, l'Espanyol també. El Barça també aquest any va guanyar la 6ª. I s'ha de dir que són equips en el futbol femení que han tingut la seva...
Sí,
la
no,
seva
però
etapa,
En el cas ara mateix del Llevant, aquestes operacions que s'estan donant a terme ara són més que res també per treballar en aquesta direcció d'intentar que la Charilín es quedi.
Normal, perquè és la pitxitxa de la...
Això que deies de l'Atlètic de Madrid, el nou entrenador podria entrar el Sánchez Vera.
Sí, José Luis Sánchez Vera.
El coneixes, no? El Cádiz i el Màlaga es veuran les cares a la final per l'ascens. Màlaga B i Cádiz. la Lucy Bronze, una futbolista que podria anar, que ve del Nabil i va amb un equip d'aquí, de segurament al Saragossa. El Pedro López ja té escollides les jugadores del Mundial Sub-20 de França. I a l'Almeria, per primera vegada, tindrà un equip femení.
Sí, no, l'Almeria? L'any que ve l'Almeria, eh? 2018-2019, Almeria, equip sí. femení.
I a més, a nivell català, recordem que el Cristian Aleza, l'entrenador que era entrenador de l'Europa, va anunciar que es marxava a entrenar a Saragossa, de fet.
Era de l'Europa,
Sí, aquest era l'entrenador de l'Europa i
el femení de l'Europa,
marxarà a entrenar al Saragossa.
Imagina. Saragossa que...
Va perdre la categoria.
Va perdre la categoria, és veritat, sí. Bé, no sé si tenim alguna cosa més a comentar, Paco.
Estan sortint moltíssimes notícies que potser la propera setmana, l'última setmana, ja tindrem més informació, no?
Sí, no, també comentar el cas del Betis, que s'està reforçant molt bé. El Betis, que era un dels equips revelació d'aquesta temporada.
L'equip d'aquí, de l'amic, del tècnic, del jefe de la peixera, tu. Peixera, quan diem peixera, és control tècnic, perquè ens entenguem. Digues, Nacho.
Doncs, bueno, ja ha anunciat quatre altes. Estem parlant d'Anna Romero-Willy, Merel Van Den Donk, Rocío Gálvez i Marianela Szymanowski. O sigui que, mica en mica, està reforçant la plantilla per treballar la base que aquest any ha donat tan bon resultat.
L'equip verd i blanc, a veure què farà la temporada que ve. El que sí que sabem, notícia destacada, que l'Espanyol té quatre fitxatges ja, que el Barça també està en un moment marcat, i que l'Almeria tindrà equip femení la temporada que ve, 2020-2019.
Sí, senyor, una bona notícia.
Feu una pausa i tornem de seguida.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Vinga, doncs seguim aquí a tot el futbol femení en directe per Ràdio Estel, 18 de juny del 2018, com dèiem, penúltim programa de la temporada, repassant l'actualitat d'altes de baixes, els últims tornejos femenins i també les darreres, com dèiem, incorporacions dels equips de la Lliga Iberdrola, així com també volem parlar de més coses, perquè hi ha hagut tornejos de futbol sala, hi ha hagut esdeveniments, com cada setmana, i això no para. Tot i que estem al juny, queden encara cosetes per fer a l'agost, sense anar més lluny. Hi haurà això que dèiem... Fes-me...
La Copa Catalunya.
La Copa Catalunya, Nacho. Per tant, l'estiu també serà mogudet, perquè entre fitxatges, baixes, altes, equips nous que aniran a Lliga Iberdrola, equips que han baixat, etcètera, etcètera, i més coses que tindrem, doncs aquí no pararem, Paco.
Això és veritat. És, home, el futbol femení ha pujat tantíssim que ja ara ja falten dates.
El calendari també. I l'any que ve, recordem que el 2019 hi ha el Mundial, eh?
Sí.
El Mundial que promet, perquè jo sempre he dit que el Mundial marcarà un abans i un després, perquè un Mundial sempre és un Mundial. El Mundial masculí s'està jugant aquests dies, a hores d'ara, i el femení també donarà molt que parlar. Bé, si us sembla, parlem, Nacho, de la segona divisió de futbol sala i de la el futbol sala femení d'Olesa, Paco, perquè tu ets allà, Paco.
Bueno, sí.
Tu tens molt a dir amb això, eh?
Jo, pràcticament les informacions que ens
passen. A Olesa.
El teu amic, el Marc Tarazona.
Sí.
Han fet un bon paper, no, Nacho, aquests Olesa?
Sí, bueno, la veritat és que a nivell local, ja ho vam comentar fa unes setmanes, el futbol femení també està creixent. No és una cosa que es redueixi a la feina que facin grans equips com el Barça i l'Espanyol, sinó que aquesta disciplina també està creixent a nivell local, i això també serveix per reforçar la feina que es fa
a nivell global en la promoció d'aquesta disciplina.
Moltes jugadores a l'Esport del Martorell.
L'altre dia parlàvem del bàsquet a Olesa, del Club Bàsquet Olesa, i avui parlem també de futbol femení d'Olesa, perquè volem parlar, Nacho, amb la Mireia Jiménez, que és jugadora del Vallirana, de la segona divisió del futbol sala i coordinadora del futbol sala femení a Olesa.
Exacte. Sí.
La Mireia Jiménez, eh? No sé si la tenim en línia, Nacho, ja... Ai, Nacho, Mario, avui estic espès, també. És la calor, perdoneu. Sí. Vale, ja la tenim en línia. Mireia, què tal? Bona nit.
Bona nit, molt bé. Aquí estem.
Mireia Jiménez, jugadora i coordinadora. La veritat és que bastant atrafegada, eh?
La veritat és que sí, no parem.
Sí, no pareu a Olesa, eh? Entre el bàsquet i el futbol femení... Escolta, aquí no... El ritmo no pare, no?, com diu aquella cançó.
Vaja.
Sí?
Escolta, Mireia, és veritat que el Martorell, quan surt una jugadora bona de l'Olesa, se l'emporta de seguida?
La veritat és que sí, però, bueno, nosaltres directament no ens ha afectat molt, perquè de les jugadores que hem tingut només han emportat a una. Però el que sí que hi ha altres equips que quan veuen que hi ha alguna que destaca o tal, sí que se l'emporta, però normalment és en equips de futbol sala, divisió honor, de cadets juvenil i coses així. De la base, per sort, només se'n han emportat a una. I espero que sigui així.
Vinga, Nacho, tu que la coneixes bé.
I tant, que la conec bé. Mireia, escolta, tu que ara has estat nomenada coordinadora del futbol sala femení a Olesa, tenint en compte la teva experiència com a jugadora, que a més has estat d'entrenadora del futbol base en altres equips de Catalunya, entre ells el Manresa, no sé si d'alguna manera la poca experiència a nivell de gestió de plantilles et suposa un element de pressió ara que ets coordinadora.
La veritat és que no. Jo sóc una persona que, bueno, sempre m'agrada tirar més cap allà, més endavant. I la veritat és que, bueno, m'ho prenc amb ganes, amb força i fent les coses bé, tenint les nenes motivades i tractant-les amb, bueno, sense indiferències, com si, bueno, com el que són jugadores, jo crec que tot sortirà bé i és un gran repte per mi.
Escolta'm una cosa, el Marc Tarazona, tu el vas conèixer, l'has tractat, no?
El conec, és amic meu.
És amic teu. Aquí ha vingut diverses vegades en jugadores de futbol.
Sí, la temporada ha vingut 3 vegades, sí.
Què anava a dir? Quants equips tindràs aquesta temporada, tu, de futbol femení, com a coordinadora aquí a Olesa?
Aquesta temporada, per sort, tindrem totes les categories. A la B femení, infantil femení, després cadet femení, juvenil femení i sènior femení.
I tu combines tu jugant també a futbol femení?
Sí, jo jugo al Vallirana a futbol sala, que estem a segona nacional, i per sort entrenem per la nit, i el que és el 100 nenes entrenen durant per la tarda. O sigui que serà...
Cotxe amunt i cotxe avall.
Vaja.
A tope, Mireia. Com veus el futbol femení, tu, en línies generals?
La veritat és que l'estem creixent molt i, bueno, és una cosa que costa, perquè el futbol masculí pues, és el que hi ha, i... però jo crec que futbol femení estem creixent, hi ha entrenadors, clubs que estan fent les coses bé, i per sort espero que segueixi creixent de manera, bueno, com fins ara.
Mireia, en aquest sentit, jo et vull preguntar pel tema de la professionalització del futbol sala, perquè sí que és cert que a nivell de futbol camp s'està professionalitzant molt tot el que és l'estructura de promoció del futbol femení. No sé si tu, que ara, aquesta temporada, vas fitxar com a jugadora del Vallirana, has pogut viure en primera persona també aquests mateixos fets, la professionalització del futbol sala femení a nivell de futbol sala, de la modalitat de futbol sala.
Bueno, a veure, si futbol sala, jo estic a segona nacional, que és una categoria per sota de la màxima categoria femenina, i la veritat és que no tinc cap queixa, no tinc cap queixa del club on estic, ja que, bueno, ens tracten superbé, cuiden tots els detalls, no ens falta res, que necessitem mitjans, les tenim, roba, o sigui, no tinc, gasto zero. I la veritat he estat en altres clubs i la veritat és que sí, que aquesta diferència sí que l'he vist. Però tema Vallirana, jo estic super, super contenta, espero estar-hi moltes temporades més, perquè és el que dic, el tracte, els detalls els cuiden a la màxima perfecció, i estic superbé. Sí que hi ha una diferència de futbol camp a futbol sala, però a poc, bueno, jo crec que s'anirà treballant perquè no hi hagi aquesta diferència, i espero que estigui al nivell.
El problema dels entrenaments, us entreneu a la nit o a la tarda, o a quina hora ho feu?
A la nit, sí. A partir de les 8 cap amunt.
A partir de les 8.
Perquè aquesta, ara que dius això dels, dels entrenaments, Paco, Mireia, això també ho deia, mira, amb el Marc Tarazona, no sé si te'n recordes, que
sí,
quan
sí,
venia
sí,
aquí,
sí, sí, venir, sí.
Que parlava dels horaris dels entrenaments, que una de les coses que es queixaven als clubs, no sé si Mireia és el vostre cas, Olesa, que és que una de les discriminacions que patien els equips femenins era que els hi posaven els horaris dels entrenaments a les pitjors hores.
Sí, hi havia aquella jugadora a Terrassa que tenia que anar per la nit per la carretera.
A les 10 de la nit, Jovalls,
imagina.
Sí, a les 10 de la nit o a les 9 a entrenar. És, això també passa, que Olesa...
A Olesa no.
No passa.
A Olesa la veritat és que les nenes entrenen per la tarda, un horari que, bueno...
Que està bé, no?
Sí.
No, és que hi havia equips, que és veritat, que sempre ens han dit que es queixaven, de que, clar, la discriminació començava amb coses com aquesta, a part dels diners, eh? A part dels diners, de les quotes, dels premis, per guanyar títols, també per les hores dels entrenaments, per exemple, per la logística en general en aquest cas.
Això sí, el sènior femení sí que entra una mica més tard, però perquè és el que hi ha, o sigui, les, nen, les noies que juguen treballen i a Vallirana igual. La majoria de la plantilla treballa o estudia i per horaris és millor o sigui, entrenar per la nit. I sí que tenim un horari així una mica més adaptat, però també perquè puguin venir les noies a entrenar.
El Vallirana...
Que també és agraït.
El Vallirana té un bon equip femení, no?
Bueno, aquest any hem patit una mica. però sí, sí, hi ha bona plantilla i aquest any, bueno, pel que estic veient, també hem fet bona plantilla i a veure si estem més amunt.
El Martorell és la que es menja tot. El Martorell ho guanya tot.
És veritat,
ho saps, Mireia. El Martorell, a més, està en una situació que pot agafar jugadores, pot treballar-les amb ell, perquè no he vist mai unes instal·lacions, Nacho, tan grans i tan importants com les del Martorell, ara que han fet aquest, aquest de futbol femení, futbol base, que ha fet les jornades, la novena jornada
del futbol, català.
Català, impressionant, eh?
Sí, jo vaig tenir l'oportunitat de jugar-hi quan era petit, que jugaven les categories inferiors del futbol sala de l'Olesa, i la veritat és que sí, que a nivell local les instal·lacions també formen part de tot el que és la promoció de la pràctica esportiva i sobretot de la inclusió, no? Perquè tal com apuntava la Mireia, cada cop més les seccions de futbol femení, tant a futbol camp com a futbol sala, tenen més visibilitat.
Més repercussió també, sí, sí. A Olesa també es nota, Mireia?
Sí. El problema és això, sí, que Martorell, no sé, estaran fent les coses molt bé, però és que és futbol camp.
Sí,
i per la zona, el que hi ha per la zona, el futbol sala femení d'Olesa, jo crec que, bueno, també estem fent les coses bé i, bueno, es nota perquè tenim totes les categories. I ara també estem en captació de nenes i la veritat és que estem molt contents perquè venen moltes nenes a provar i, bueno, a interessar-se per aquest esport i fer créixer aquest esport.
Ara m'ha dit un amic meu que havia sigut el conseller d'esports de Sant Esteve Sarrovires que faran un equip potent de futbol femení.
Sí? Però futbol sala?
Sala, sí.
Ostres, no ho sabia jo, això.
Pues bueno, pues vés averiguant.
A veure.
No sé si li voleu comentar alguna cosa més, Nacho, Paco?
No. Seu molt amable a la Mireia d'atendre'ns, eh?
Sí.
Moltes gràcies.
I bueno, la temporada que ve continuem parlant, d'acord?
Perfecte.
Mireia Jiménez, moltes gràcies, molta sort per aquí per Olesa i ànims amb tota la feina que et queda, eh?
Moltes gràcies, a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, vagi bé.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Últims i darrers 5 minuts de programa. Paco, Nacho, penúltim programa de la temporada, com dèiem, i la veritat és que moltes coses sobre la taula, hem parlat de moltes coses avui també. A Olesa hem estat parlant d'això, del que allà també faran un bon equip, dius, Paco, eh?
Sí, sí, jo crec que
primícia,
sí.
Primícia, que faran
primícia.
Un bon equip.
Primícia.
Sí, sí.
No, Olesa no, Sant Esteve
Sarrovires. Sant Esteve Sarrovires, sí. I la veritat és que Martorell, això, el que deia ella, la Mireia Jiménez, una mica que es menja una mica l'olesa, diguéssim, perquè el Martorell té bon equip, i allà hi posen calés, i posen logística, i allà tenen el futbol sala, tenen la ràdio Martorell, que fa els partits del futbol femení, en directe, i amb això també, déu-n'hi-do. Ja tenim en línia telefònica, per acabar, Paco, Nacho, el Joan Pont, que és l'entrenador del Sant Pere Pescador. Joan, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
No, què tal, Joan, per Sant Pere, tu?
El volem felicitar,
sí.
No, Aran?
Sí, sí, digues, Paco.
No, que volem felicitar per la bona campanya que heu fet. Encara ens sabeu una botifarrada que em vas dir que ens invitaríeu. Després que l'any que ve voleu tirar més endavant el tema del futbol, jo crec que heu arribat a uns extrems increïbles, no?
Bé, la veritat és que ha sigut una temporada excel·lent, o sigui, ha sigut una temporada que només hem perdut un partit tant a la Lliga regular com a la Copa Catalunya, i bé, vol dir que, bueno, que hem fet moltes coses bé, i res, molt orgullós i molt content d'haver defensat, pues, o de defensar, diríem, aquests colors, i tenir aquest equip de jugadores que són excel·lents, la veritat.
Amb què et quedes, Joan? De lo millor de la temporada, amb què et quedes?
No, en tot. És que tot ha sigut molt maco. O sigui, ha sigut una temporada de, no sé, de 10, jo hi posaria quasi bé un 9, un 9 i mig. O sigui, realment ha sigut una temporada excel·lent, excel·lent. O sigui, no hi ha hagut ni un problema ni res. Tot ha sortit molt i molt bé. Les jugadores han estat, bueno, esplèndides, no, el següent. En fi, molt bé, no? Amb un poble com Sant Pere, doncs, que tinguem el que tenim, doncs, bueno, és que s'ha d'estar molt orgullós, no? I la veritat és que ara, els últims partits de la Copa, per exemple, el camp s'emplenava. Hi havia 300 o 400 persones, i això, bueno, don gust, no? Això vol dir que la gent ha vist que realment el que hem proposat nosaltres, el futbol que proposàvem, ha sigut, repeteixo, excel·lent. Llavors, bueno, la gent també ha respost, no? I, bueno, això, la veritat és que estic molt orgullós de tot, no? De tot el que ha passat aquest any, no? I, bueno, i el que vindrà encara, eh?
I el pitjor, el que no t'ha agradat, amb què et quedes?
Alguns partits, no? Alguns partits...
No, bueno, és que pitjor no hi ha hagut pràcticament res. O sigui, realment, home, doncs mira, les lesions de les jugadores. Hi ha hagut jugadores que han anat en camps que ens han entrat molt i molt dures, i hi ha hagut diversos jugadors que han hagut de passar per l'hospital i els han hagut d'operar. Una del nas, l'altra de la mà, l'altra de la cervical. La veritat és que això és el pitjor que d'allò, que crec que hi ha d'haver-hi algun gestor que sàpiga gestionar els partits, i que quan hi ha entrades dures, doncs realment, bueno, es cotalli. No per dir-li que una cosa és diferent del que ell pensa, doncs t'ensenyi en targeta, i en canvi per una entrada dura que li han trencat la mà amb una jugadora, o que li han trencat el nas amb una altra jugadora, doncs crec que això sí que s'hauria de sancionar més greu, no?
Crec que la gala de l'Esport de Girona, que va ser un acte importantíssim, vau rebre felicitacions, per exemple, de l'equip del Girona, del de Figeli com a president, del Quique Càrcel com a secretari tècnic, per la campanya. Encara que ells siguin de futbol gran, us van felicitar per la campanya que heu fet amb el futbol sala, amb el futbol femení.
Sí, sí, evidentment. O sigui, hem rebut felicitacions de molts equips, i un d'ells era el Girona, pel seu president, pel seu capità, i bueno, ens varen felicitar, ens varen dir, bueno, la campanya que havien fet. Ells saben el que és difícil aconseguir tota una temporada i aguantar, pues, aquest ritme, i bueno, ens varen felicitar, i la veritat és que estem molt contents de que realment de la província de Girona i de la resta també de Catalunya realment ens han felicitat a molt de llocs. La veritat és que bé, la campanya que hem fet és que ha sigut molt i molt bona. O sigui, només hem perdut un partit amb tota la temporada, o sigui, inclús de la Copa, no? La Copa Catalunya, doncs, no n'hem perdut cap. Llavors, això vol dir que bé, que les coses han donat el 100% pràcticament en cada partit, no? I s'ha d'estar molt orgullós. I bé, llavors, que també, a més, ho reconeixin gent que són de fora del club, doncs això et representa que dius, home, sí, sí, hem estat de, quasi bé de 10, no? I això és molt important.
Molt bé. Joan Pont, entrenador del Sant Pere Pescador Femení, moltes gràcies per atendre'ns un cop més, i molta sort per la pretemporada i per la temporada vinent, que es repeteixin els èxits.
Moltes gràcies a vosaltres, i aquí estarem pel que vulgueu, vale?
Adéu-siau, Joan, gràcies. Adéu,
bona nit, que vagi molt bé. Adéu.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Paco. Ens veiem...
Ens veiem.
I, Nacho, ens veiem la setmana que ve.
Sí, perfecte.
L'últim programa de la temporada. Avui ha sigut el penúltim, recordem-ho. Mario Ramírez ha estat al control tècnic, el Paco Riojo a la producció i a la redacció, i avui el Nacho López també aquí en directe a l'estudi de l'estudi 3 de Ràdio Estel. Tornarem dilluns que ve. Molt bona setmana a tothom, molt bon estiu, i fins dilluns per tancar la temporada 2017-2018. Adéu-siau i molt bona setmana a tothom.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.